tal, amics oients, com esteu? Bon dia i bona hora i benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Avui estem a dilluns 4 de desembre del 23. Encetem una setmana que serà bastant més curta del que és habitual com a conseqüència de l'arribada del pont de la Puríssima. Un dia que comença amb temperatures més baixes i amb la presència del vent, que és especialment intens en molts punts en aquestes primeres hores del matí.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Anem a la previsió meteorològica amb en Dani Ramírez.
Després d'un cap de setmana molt fred, amb temperatures que hi van arribar a 3-4 sota zero, la Garrotxa, per exemple, a Mieres 3,5 sota zero, doncs bé, avui la temperatura pujarà, entre un front ja de matinada, pot plovisquejar molt poquet, bàsicament Pirineu, Prepirineu, cota de neu 1.300 metres, després ràpidament entrarà una mica de vent de ponent i de mestral i s'anirà aclarint, per tant tarda més assolellada cap a la costa, variable a l'interior, mig ennuvolat, i al Pirineu de cara al vespre pot tornar a caure una petita nevada cap a 1.400-1.500 metres. Per tant, la notícia d'avui amb aquest petit front atlàntic és que el vent de Garbí farà pujar la temperatura tant de dia com de nit, tot i que a mitjanit feia molt fred, doncs ja de bon matí no en farà tant i la temperatura de dia podrà superar els 15, 16 o 17 graus en molts sectors, una temperatura més suau que es podria acostar pràcticament als 19 o 20 graus al prelitoral gironí i arribar també als 14-15 cap a la Garrotxa. En definitiva, doncs, un dia que vindrà marcat per aquesta pujada de temperatures. Demà, de matinada, encara pot caure alguna gotellada al Pirineu, cota de neu 1.200 metres, però el dia ja serà una mica més tranquil, amb vent moderat a fort de tramuntana i mestral al nord de l'Empordà i també al Pirineu. Dimecres preveiem un dia variable, mig ennuvolat, però en principi no plourà, fa una mica de pausa, i entre dijous a la tarda nit i divendres pot tornar a ploure o a nevar, però això sí, dijous entra novament vent de Garbí, vent de sud-oest fort, pujarà la temperatura i la cota de neu es dispararà a 2.300 metres. En canvi, divendres podria ploure més a les comarques gironines, de 5 a 20 litres per metre quadrat, i nevar més avall, cap als 1.400 metres.
Daniel Puigverd, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joan, què tal?
Mapa de temperatures.
Doncs avui ens llevem 3 graus negatius a Vall de Núria, 1 grau a Das, 2 a Ripoll i a Ribes de Freser, 7 graus a Santa Pau i a Vic, 8 a Olot, la Vall d'en Bas, Sant Feliu de Pallerols i Castellfollit de la Roca, 10 graus a Anglès, 11 a Mieres, 12 graus a Banyoles i a Girona i 13 a Figueres i a Roses.
Són les 8 i 3.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
El Consell Comarcal de la Garrotxa preveu començar les obres de millora de Can Mali a principis del 2024.
Consisteixen en fer uns mòduls nous i reformar part de l'interior de l'espai. Aquests treballs, que durant anys s'han convertit en una necessitat pel benestar dels animals, tindran un cost aproximat d'uns 330.000 euros.
Ens ho explica en Jordi Cargol, és el conseller comarcal de Medi Ambient.
Aquestes millores, doncs, el que de les obres, doncs farem uns mòduls externs, exteriors, doncs, a l'actual espai. A l'actual edifici, doncs seran, doncs el que és l'entorn, doncs fem uns mòduls per capacitat per uns 48 doncs, animals, en aquest cas 48 gossos, doncs, que seran en uns espais doncs, molt més oberts, doncs, que doncs, els animals tindran els seus bocs doncs, per la seva estança, i on serà un entorn doncs, molt més agradable per passejar doncs, el seu entorn.
I precisament l'abandonament de gossos potencialment perillosos al Ripollès ha augmentat més d'un 50% aquest 2023.
El refugi d'animals del Ripollès ho ha patit perquè aquests gossos han de viure en gàbies separades i a més, necessiten una atenció especial. El refugi es troba ara amb un problema d'espai i, sobretot, de personal.
Escoltem a Enric Pérez, és el vicepresident del Consell Comarcal del Ripollès.
Bé, una mica amb aquests diners, bàsicament, el que farem és una contractació de mitja jornada d'una persona que, com diem, no, pugui cobrir millor els torns de vacances i, per altra banda, doncs, això, que puguem dotar d'una mica més de seguretat. El tema de fer ampliacions, ara mateix, no ho plantegem. Per tant, el que sí que tenim el risc és que la instal·lació quedi desbordada a nivell de capacitat.
Pàgina econòmica, previsions d'ocupació d'un 80% a la Garrotxa en el pont de la Puríssima.
Són 14 punts més que el mateix període de l'any passat. Des de Turisme apunten a la desestacionalització i a l'organització d'activitats especials com a causants d'aquest increment.
Escoltem la regidora de Turisme de l'Ajuntament d'Olot i presidenta de Turisme Garrotxa, Gemma Canalies.
Sí que estem acostumats a rebre i acollir un públic molt familiar i un públic familiar té unes necessitats molt diferents que aquest públic esportiu que ha de complir uns horaris concrets. Llavors sí que això he destacat de nou l'adaptació que ha fet tot el sector, tant el sector de la restauració, tant el sector dels allotjaments, per adaptar-se a aquestes necessitats.
Els treballadors de Comforça continuaran aquesta setmana amb les seves jornades de protesta.
El sindicat ha convocat aturades parcials de 2 hores pels diferents torns. Denuncien immobilisme per part de la propietat. La Generalitat, per atendre les seves peticions, reclamen un increment de sou i garanties per la viabilitat de l'empresa.
Escoltem l'Eduard Moreno, secretari general d'Indústria de Comissions Obreres a Girona.
O sigui, Comforça està participada per la Generalitat de Catalunya, a la qual vol que treballem en un règim que se'n diu de sector públic. Si treballem en un règim de sector públic, a l'estar nosaltres treballant en un sistema mercantil, el que faria és desestabilitzar totalment l'empresa, fent que perillés la seva viabilitat. Aquest seria el principal problema que ens ha dut a tenir aquestes mobilitzacions aquests dies.
Pressupostos aprovats a l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses amb els vots a favor de l'equip de govern i l'abstenció d'Esquerra Republicana. Són 9 milions d'euros. Són uns dels comptes més alts de la història del consistori. En el ple de pressupostos també s'ha parlat sobre la polèmica titularitat de l'ermita de Sant Antoni. En Ramon Roquer és l'alcalde del municipi.
Hem aprovat un pressupost que ens fa estar tranquils a l'hora de gestionar, però que a més podem considerar que és ambiciós, sobretot en el seu capítol d'inversions, incorpora moltes de les que es venen parlant els últims temps, doncs com sobretot actuacions importants amb l'àrea d'aigua, tant en alta com en baixa.
I en matèria cultural, 800 anys del primer pessebre a Olot, l'agrupació de pessebristes d'Olot i la Garrotxa commemora l'efemèride en una edició especial amb un munt d'activitats que es podran veure a l'Hospici, al Claustre del Carme, al Museu dels Sants i també a Can Trinxeria. En Miquel Serrat és el president de l'agrupació de pessebristes d'Olot i Comarca.
Les entitats pessebristes estem obligats a parlar de Francesc d'Assís. I Francesc d'Assís a Olot, home, té molta anomenada, perquè a més hi ha una ermita, hi ha un carrer, hi havia les monges d'Escors. Per tant, nosaltres a més hem d'editar, perquè ens ho demana també la mateixa Generalitat, hem d'editar alguna cosa dient, escolta, la presència de Francesc d'Assís a Catalunya, no? On se va passejar i realment per què aquesta presència a Olot fora d'altres poblacions.
I la Paquita Serra ha elaborat la millor ratafia del 2023 a Besalú. 16 veïns i veïnes del poble han participat en la 30a edició de la mostra celebrada aquest cap de setmana.
L'organització assegura que la mostra gaudeix d'una salut excepcional i es planteja obrir el concurs a tota la Garrotxa.
Jo crec que la Garrotxa sí, tot i que a vegades la gent s'enfada perquè només és un concurs pels de Besalú i poder es podria obrir la Garrotxa, però és perquè així tenim un producte que venem tot l'any. I a referència, home, com Santa Coloma no, perquè som pioners en això i és una fira molt gran, però a nosaltres ja ens està bé aquest format més tranquil i tradicional que té la nostra.
Anem als esports. Gran paper de la Unió Esportiva Olot, que destrossa un rival directe amb una maneta espectacular.
Els olotins han assaltat el camp del Tona fent un partit rodó i col·locant un 0-5 al marcador. Ufano, Marc Mas, Forester, Maimoja han firmat els gols del millor partit de la temporada fins ara. Olot ja treu 7 punts al conjunt usonenc, ara quart classificat, i continua líder amb un punt més que l'Hospitalet.
I Pedro Dolera especialment satisfet.
Per mi segur, i avui hem estat espectaculars, perquè el dia del Castelldefels van ser 3 fogonassos amb un camp petit i cosa rara, van demostrar que érem un equip ja sòlid i que no ens arronsaven en camps petits, però avui aquí ha sigut un festival en moments, no? Vull dir, l'equip jugant un toc de banda a banda. Crec que a part de guanyar, no hem guanyat de qualsevol manera, hem guanyat jugant, hem jugat ràpid, tocant, tot han fet avui molts quilòmetres i és mèrit nostre. Vull dir, aquí solament havíem perdut el dia a l'Hospi i havia sigut un partit on no mereixen perdre.
L'hoquei Olot aconsegueix de la seva banda una victòria d'esperit volcànic, resultat final 3-2.
Els olotins tornen a guanyar 3 jornades després. Amb una gran primera meitat, els de Jordi Garcia han dominat gran part del partit davant un Tordera combatiu.
Hem entrat molt bé el partit, crec que sobretot el primer tram del partit, que és quan no hem, que quan hem aprofitat el que hem tingut, perquè hem tingut moltes ocasions d'inici. Tot i així seguim jugant, crec que hem fet molt bona primera part. Hem aconseguit els 2 gols a aquesta primera part, però ens en podíem haver anat amb una renta de gols més elevada. Tot i així, bueno, Sabem que passen aquestes coses.
I el club tenis Taula Olot, en canvi, torna de Pontevedra amb les mans buides. En resultat final 4-2. El portuguès Diogo Silva es deixa remuntar l'últim joc i l'Olot encaixa una nova derrota lluny de casa.
Els Udin rebran el Collado Mediano d'aquí a dues setmanes al Pavelló d'Esports en l'últim partit de l'any.
I no fa ni 3 mesos que han començat les competicions de judo i el club judo Ripoll ja acumula diverses medalles entre els seus judoques.
L'objectiu del club és que els nois i noies gaudeixin d'un esport amb uns valors únics, però sempre treballen per assolir bons resultats als campionats de Catalunya i Espanya.
Escoltem a Manel Espinosa, és l'entrenador del club judo Ripoll.
Sempre aspires a treure algun campió d'Espanya o el màxim, no? Però tampoc no exigim res. Si els nostres competidors van a competir per disfrutar de la competició, per nosaltres són els millors, siguin primers, tercers o últims. És el fet d'anar a una competició, relacionar-se amb altra gent i demostrar el que aprens del club.
I el setmanari El Ripollès, amb més de 1.000 números i gairebé 20 anys d'història, ha estat guardonat a la 23a edició de la Nit de les Revistes i la Premsa en català. La publicació ha rebut el guardó en categoria de premsa com a millor disseny editorial. En parlarem amb el CEO de Corissa Media Group, amb en Jordi Martí. Avui ens permetreu que parlem d'aquesta casa. Escolteu els 5 minuts més, ara són les 8:10.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Hi ha temes que es perpetuen amb el temps i que sembla que no s'acabin mai. Un d'ells és el tema de les gosseres comarcals a la Garrotxa. El Consell Comarcal preveu començar les obres de millora de Can Malí a principis del 2024. Consisteixen en fer uns mòduls nous i reformar part de l'interior de l'espai. Aquests treballs, que durant anys s'han convertit en una necessitat pel benestar dels animals, tindran un cost aproximat d'uns 330.000 euros, Aniol.
Fa temps que la canera de Can Malí s'ha quedat petita per la quantitat d'animals que hi ha i és gairebé impossible mantenir-los en bones condicions. A l'abril, la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona va donar el vistiplau al projecte urbanístic per a poder realitzar millores d'ampliació que cada vegada es veuen més a prop. Actualment, el Consell Comarcal de la Garrotxa està a punt de licitar les obres que permetran tenir uns espais més bons per l'adopció de gossos i gats. Ho explica el conseller comarcal delegat de Medi Ambient, Jordi Cargol.
Aquestes millores, doncs, de les obres, farem uns mòduls externs, exteriors, doncs, a l'actual espai, a l'actual edifici, doncs seran, doncs, el que és l'entorn, doncs fem uns mòduls per capacitat per uns 48, doncs, animals, en aquest cas 48 gossos, doncs que seran en uns espais, doncs, molt més oberts, doncs el que, doncs, els animals tindran els seus bocs, doncs, per la seva estança, i on serà un entorn, doncs, molt més agradable per passejar, doncs, el seu entorn.
A més, a hores d'ara, el Consell Comarcal de la Garrotxa està acabant de redactar els plecs administratius per veure quina empresa serà l'encarregada de gestionar Can Malí, un equipament que actualment està a càrrec del mateix Consell. Cargol reitera que les empreses que s'hi presentin hauran de complir tots els requisits.
La concessió és un servei, doncs, en aquest cas, doncs, obert per totes les empreses, per tant, doncs, totes, doncs, les entitats, doncs, les empreses, doncs, que tinguin, doncs, que compleixin, doncs, el barem, els criteris administratius, doncs, podran optar, doncs, a aquesta gestió.
Les obres d'ampliació de la canera es volen adjudicar abans d'acabar el 2023. L'objectiu principal és començar aquestes millores a partir del gener del 2024 i tenir-ho tot enllestit abans que comenci l'estiu.
També hem sabut que l'abandonament de gossos potencialment perillosos al Ripollès ha augmentat més d'un 50% aquest 2023. El refugi d'animals ho ha patit perquè aquests gossos han de viure en gàbies separades i, a més, necessiten una atenció especial. El refugi té problemes d'espai i, sobretot, de personal, Martí Palau.
Durant els últims mesos, el refugi d'animals del Ripollès ha tingut un increment de gossos potencialment perillosos, els quals no poden compartir gàbia amb altres animals, sobretot per la seva gran força física, més que no pas per ser agressius. Això ha generat una problemàtica d'espai, perquè la capacitat del refugi està al límit i, a més, les gàbies s'han de reforçar. D'altra banda, l'increment d'aquestes races de gos també ha creat un problema de personal, ja que no és recomanable que una persona sola atengui les necessitats d'aquests animals. Els ajuntaments augmentaran la taxa destinada al refugi, que ascendirà a 1,95 euros per habitant, tal com es va acordar al darrer Consell d'Alcaldes. Amb aquests diners es vol augmentar el número de treballadors del recinte. Enric Pérez, vicepresident del Consell Comarcal, anuncia com s'invertiran aquests diners.
Bé, una mica amb aquests diners, bàsicament el que farem és una contractació de mitja jornada d'una persona que, com diem, no, pugui cobrir millor els torns de vacances i, per altra banda, doncs això, que puguem dotar d'una mica més de seguretat. El tema de fer ampliacions, ara mateix, no ho plantegem. Per tant, el que sí que tenim el risc és que la instal·lació quedi desbordada a nivell de capacitat.
Pel que fa a l'augment d'abandonaments, una de les causes més plausibles és l'enduriment de la llei de benestar animal, que obliga els propietaris de gossos a complir amb més deures. És per això que des del refugi no donen els animals en adopció a la primera de canvi, sinó que primer cal passar un procés de coneixença entre les famílies i les mascotes. Ara que s'acosta Nadal, és molt important recordar que els gossos mai poden ser un regal. Qui decideix adoptar un animal ho ha de fer convençut i ha de saber que és una responsabilitat molt gran. Des del Consell Comarcal i el Refugi d'Animals del Ripollès demanen a la població consciència abans d'abandonar la seva mascota.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Obrim ara la pàgina econòmica. Previsions d'ocupació d'un 80% a la Garrotxa en el Pont de la Puríssima.
Són 14 punts més que el mateix període de l'any passat. Des de Turisme apunten a la desestacionalització i a l'organització d'activitats especials com a causants d'aquest increment.
Pere Ubach.
El sector hosteler de la Garrotxa presenta unes expectatives optimistes de cara al pont d'aquesta setmana. Els hotels, allotjaments de turisme rural i els habitatges d'ús turístic esperen una ocupació superior al 80%. Pel que fa als càmpings i a les cases de colònies, les previsions se situen en el 75% i el 70% respectivament. En tot cas, superen per escreix les dades del 2022, que rondaven el 66% global. Des de Turisme Garrotxa asseguren que aquestes bones previsions poden ser causades pel fet Olot a acollir l'Europeu Femení d'Hoquei. Segons la regidora de Turisme de l'Ajuntament d'Olot, Gemma Canalies, aquest serà un esdeveniment molt important per la ciutat, no només pel que es pugui veure a la pista, sinó també per tot el que suposa per l'hostaleria i el sector comercial.
Potser no n'hi ha cap que tingui realment aquestes característiques, ni que sigui esportiu, sí que hem acollit algun tipus d'esdeveniment, però concretament en aquesta temporada, en aquesta periodicitat i aquesta quantitat de dies, penso que fins al moment potser diria per recordar, deu ser, n'hem fet alguns, però bé, sí que tenim un Orígens que cap de setmana la gent aprofita per allargar estades, tenim moltes activitats que ja sabeu, és una mica el nostre model de ciutat, no? També acollir activitats culturals, activitats que posin en valor el nostre patrimoni cultural i natural, però concretament aquest tipus d'esdeveniment esportiu diria que és el primer i pensem que i esperem que sigui el primer de molts.
Canalia celebra el fet que el Campionat Europeu Femení d'Hoquei es disputi a Olot, ja que, segons ella, aquest esdeveniment situa la ciutat en el mapa i dona visibilitat a la comarca, no només d'escala nacional, sinó també, diu, a nivell internacional. A més, destaca l'esforç que ha hagut de fer el sector de la restauració per adaptar-se a l'horari de les atletes.
Al Ripollès, els treballadors de Comforça continuaran aquesta setmana amb les jornades de protesta. El sindicat ha convocat aturades parcials de 2 hores pels diferents torns.
Denuncien immobilisme per part de la propietat, la Generalitat, per atendre les seves peticions. Reclamen un increment de sou i garanties per la viabilitat de l'empresa.
Jordi Altesa.
Aturades de 2 hores per torn i pancartes on s'acusa la direcció i la Generalitat d'haver-los enganyat. Així han començat el dia les diferents plantes que Comforça té entre Ripoll i Can de Bànol. Els treballadors han decidit saltar la mobilització laboral després de veure que no s'aconseguien avenços. Una de les reivindicacions és no treballar en un règim de sector públic perquè consideren que afectaria la viabilitat de l'empresa perquè alentiria molt els processos. Ho explica Eduard Moreno, secretari general d'Indústria de Comissions Obreres a Girona.
O sigui, Comforça està participada per la Generalitat de Catalunya, a la qual vol que treballem en un règim que se'n diu de sector públic. Si treballem en un règim de sector públic, a l'estar nosaltres treballant en un sistema mercantil, el que faria és desestabilitzar totalment l'empresa, fent que perillés la seva viabilitat. Aquest seria el principal problema que ens ha dut a tenir aquestes mobilitzacions aquests dies.
També denuncien que la direcció ha paralitzat la negociació del conveni col·lectiu, la revisió de grups professionals i la pèrdua de drets històrics com l'ajuda escolar.
No deixem encara les qüestions econòmiques perquè s'han aprovat ja els pressupostos a Sant Joan de les Abadesses. Ha estat amb els vots a favor de l'equip de govern i l'abstenció d'Esquerra Republicana.
Es tracta d'un pressupost de 9 milions d'euros, un dels més alts de la història. L'últim ple també s'ha parlat sobre la polèmica titularitat de l'ermita de Sant Antoni.
El ple de Sant Joan de les Abadesses ha aprovat els pressupostos per l'any 2024. L'equip de govern ha donat llum verda a un dels comptes més alts de la història, que s'acosten als 9 milions d'euros. Cal tenir en compte que més de 2 milions d'aquests nous són previsió d'inversions, per la qual cosa s'ha de situar el pressupost ordinari en uns 7 milions d'euros. Des de l'Ajuntament consideren que són uns pressupostos responsables. Així ho assegura Ramon Roquer, alcalde de Sant Joan de les Abadesses.
Hem aprovat un pressupost que ens fa estar tranquils a l'hora de gestionar, però que a més podem considerar que és ambiciós, sobretot en el seu capítol d'inversions, incorpora moltes de les que es venen parlant els últims temps, doncs com sobretot actuacions importants en l'àrea d'aigua, tant en alta com en baixa.
Des de l'oposició estan d'acord i recolzen en la gran majoria de les inversions previstes, les quals creuen que són necessàries pel municipi. Ara bé, els republicans s'han abstingut en la votació dels pressupostos perquè consideren inacceptable la pujada dels impostos.
Sí, bé, jo crec que ho hem anat dient les últimes setmanes, nosaltres no compartim aquesta voluntat impositiva que ha marcat l'equip de govern pel 2020. Vull dir, aquest 2,9% d'increment dels impostos en global, i especialment no compartim aquest 50% doncs, de l'increment de la taxa d'escombraries, creiem que són impostos que ara mateix no calia incrementar i, per tant, és una voluntat totalment doncs, abusiva a nivell econòmic doncs, per part de l'equip de govern.
Per altra banda, la propietat de l'ermita de Sant Antoni continua portant cua a Sant Joan. L'Ajuntament assegura que és de títol municipal, mentre la parròquia dels Sants, Joan i Pau i el Bisbat de Vic mantenen que és seva. La disputa està als jutjats, però l'advocat de la parròquia va fer acte de presència al ple per manifestar el punt de vista de l'Església. Des del consistori santjoaní asseguren que, tot i els procediments judicials que hi ha en marxa, la relació amb la parròquia és bona i sempre estaran oberts a parlar del que calgui.
Aquest Nadal el volem celebrar amb vosaltres.
A Masia Pi Guillem tenim grans espais per dinars o sopars d'empresa, àpats familiars, d'amics o en parella.
Gaudiu de la bona cuina i de la tranquil·litat de Masia Pi Guillem en un entorn natural increïble.
Encarregueu per aquestes festes a masiapiguillem.com.
És un quart i mig de nou.
Opticàlia patrocina els esports.
La Unió Esportiva Olot destrossa un rival directe amb una maneta espectacular. Els olotins han assaltat el camp del Tona fent un partit rodó i col·locant un 0-5 al marcador.
Ho fan Marc Mas, Forés, Terma i Moja han firmat els gols del millor partit de la temporada fins ara. Olot ja treu 7 punts al conjunt osonenc, ara quart classificat, i continua líder amb un punt més que l'Hospitalet.
Informa David Planella.
Pablo Ufano, amb un gol de cap a centrada de Blázquez, va obrir el camí. Tot just era el minut 3 i la Unió Esportiva Olot ja guanyava el camp del Tona. A partir d'aleshores, el partit només va tenir un color, el negre, que van vestir els olotins, que van jugar amb la segona equipació dels osonencs per la coincidència de colors. L'Olot ho va dominar tot, va tenir la pilota, va combinar i es va agradar. I el més important és que va tenir efectivitat. Roquet, una de les novetats de l'alineació, va ser l'autor de les assistències de dos gols pràcticament consecutius. Al minut 28 va marcar Marc Mas i al 33 Arnau Forés, tots dos amb l'ajuda de dos defenses que van tocar la pilota. El 0-3 en poc més de mitja hora de joc va deixar el partit vist per sentència i a la segona meitat l'Olot es va defensar i va acabar d'arrodonir la golejada. Al minut 34, Guillem Terma va recollir el refús d'un xut de Mainau per anotar el 0-4 i 5 minuts després, Moja Chabaura, que acabava d'entrar, va definir a plaer una passada del mateix jugador esquerrà per fer el 0-5. La cirereta, el millor partit de la temporada fins ara, tal com reconeixia l'entrenador Pedro Dolera en declaracions a Ràdio Olot.
Per mi segur, i avui hem estat espectaculars, perquè el dia del Castelldefels van ser tres fogonassos amb un camp petit i cosa rara. Van demostrar que érem un equip ja sòlid i que no ens arronsaven en camps petits, però avui aquí ha sigut un festival en moments, no? Vull dir, l'equip jugant un toc de banda a banda. Crec que a part de guanyar, no hem guanyat de qualsevol manera, hem guanyat jugant, hem jugat ràpid, tocant, tot han fet avui molts quilòmetres i és mèrit nostre, vull dir, aquí solament havíem perdut el dia de l'Hospi i havia sigut un partit on no mereixen perdre.
L'Olot, en canvi, va passar per sobre del Tona en tots els aspectes del joc. Per a Pedro Dolera va ser fonamental guanyar la guerra de la possessió de la pilota i avançar-se ben aviat en el marcador.
Bueno, la clau ha sigut, sobretot, ser valents amb la bola, no? Des del principi hem volgut tenir-la, ens hem associat molt bé, hem sigut valents, no hem perdut la cara cap moment encara que es tinguessin la pressió. Hi ha hagut moments que al principi hem sortit amb un parell de contres amarrades nostres, però hem seguit i bueno, és el que et dic, la primera que hem tingut l'hem fet dintre i això per nosaltres és la clau, no? Quants partits hem vist que hem tingut 3 o 4 no les fas i al final pues, l'equip rival sempre està viu.
Ara per ara l'únic equip que segueix el ritme de l'Olot és l'Hospitalet, que ahir va guanyar remuntant al camp de l'Escala 2-3 i perdia 2-0 i continua un punt del lideratge. Ara els conjunts de tercera divisió tindran 15 dies per pair el que ha passat en aquesta jornada. El cap de setmana que ve la Lliga s'atura per la disputa de la fase estatal de la Copa de les Regions de la UEFA. El davanter Marc Roquet serà el representant de l'Olot a la selecció catalana amateur.
I també li han anat molt bé les coses a l'hoquei Olot, que aconsegueix una victòria d'esperit volcànic. Resultat final 3-2. Els olotins tornen a guanyar 3 jornades després. Roger Isern.
Un 2023 gairebé immaculat és el que ha tancat l'hoquei Olot aquest dissabte amb una nova victòria a la Josep Jou, on en competició oficial només hi ha perdut un partit durant aquest any natural. Precisament va ser fa 15 dies i aquesta jornada els olotins es volien treure l'espina i ho van aconseguir després de superar per l'eliminar a un Tordera molt complicat de superar. La primera meitat va ser de total domini de l'hoquei Olot, que va generar més d'una desena d'ocasions clares contra la porteria rival. El porter, els pals o la defensa evitaven que el conjunt de Jordi Garcia s'avancés. Però després de la primera targeta blava que veuria el Tordera, Aniol Mangas anotava l'1-0 després d'una gran passada de Marc Prat, que pocs segons abans fallava la falta directa. Era el minut 13 i l'hoquei Olot trobava el premi que tant buscava. Al cap d'un minut no va arribar als olotins, que acabava un gol obra de Matías Reixac després d'un xut ras. Amb tot plegat, la primera meitat es tancaria amb una falta directa a favor del Tordera, que Guillem Raurell seria capaç d'aturar. El tècnic dels olotins, Jordi Garcia.
Hem entrat molt bé el partit, crec que sobretot el primer tram del partit, que és quan no hem, que quan hem aprofitat el que hem tingut, perquè hem tingut moltes ocasions d'inici. Tot i així, seguim jugant, crec que hem fet molt bona primera part, hem aconseguit els dos gols de aquesta primera part, però ens en podíem haver anat amb una renta de gols més elevada. Tot i així, bueno, sabem que passen aquestes coses.
L'hoquei Olot va treballar en defensa i es van dur 3 punts merescuts i de caràcter per demostrar que l'equip vol mirar més cap amunt que no pas cap a la part baixa. Ara ja sumen 10 punts i s'allunyen a 4 al descens i alhora s'aproximen a 3 del tercer classificat. El proper duel serà divendres a 2:15 del migdia a la pista del líder, el Club Patí Vilafranca. Partit avançat del cap de setmana acordat pels dos conjunts i que els olotins voldran convertir en la sorpresa de la jornada.
Quan a l'exterior sents això, però al teu cap sents això, és que et veus bé. I quan et veus bé, tot va bé. I si a més t'emportes dues ulleres graduades de marca pel preu d'unes, et veuràs dues vegades bé. Només a Opticalia i Opticalia.com.
Més informació a Opticalia Olot, a la plaça Clarà. Cinc minuts més amb Joel Tallant i Aniol Puigvert.
Buf! Deixo el moble aquí, al costat del contenidor?
Sí, deixem-lo aquí mateix. Igualment ja vindrà algú a recollir-lo i tampoc molesta tant i ens el traiem de sobre nosaltres.
Els mobles, electrodomèstics i trastos vells no s'abandonen al carrer. A part d'amortir l'entorn on viu amb més persones, generes una despesa extraordinària en recollida que acaba assumint tota la ciutadania. Amb només una trucada de telèfon pots gestionar la recollida de mobles, trastos i electrodomèstics de manera totalment gratuïta. I així t'assegures que tot el material serà reciclat de manera correcta. I a més, cuides l'entorn i el planeta. Per més informació, posa't en contacte amb el teu ajuntament o amb el Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa. Fer-ho bé costa poc. Campanya impulsada pel Consell Comarcal de la Garrotxa i el Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa.
Flexibles, responsables i econòmics, ens adaptem a les teves necessitats. Llimpi Olot, som l'empresa de neteja que estaves buscant. Professionals de la neteja des del 1981. Llimpi Olot, notaràs els resultats.
Llimpi Olot, ens hem traslladat a l'Avinguda Antoni Gaudí 31 d'Olot.
El fesolaire petit se'n va de festa.
Per la Puríssima tanquem del 6 al 10 de desembre.
I per Nadal el fesolaire fa un salt de pardal.
Tancarà del 27 de desembre al 6 de gener.
Seran bones festes si a la taula per Nadal hi ha els llegums del fesolaire petit.
Don Dino ha arribat a Olot. Vine i descobreix tots els jocs i joguines de totes classes. Manualitats, jocs de taula i aire lliure, Lego, Playmobil i totes les novetats. No t'ho perdis, a Don Dino del carrer Sant Rafel i a la web dondinojuguetes.es. A Don Dino sabem com divertir els més petits. T'esperem al carrer de Sant Rafel d'Olot.
Tens joies que fa temps que no et poses? A Mondor del Passeig d'en Blai comprem joies i monedes d'or i plata i també venem lingots per inversió. Vine a Mondor i treu rendiment de les joies que no et poses. Mondor, Passeig d'en Blai 36, Olot.
Clínica Dental Álvarez Carbonera. Cuidem la teva salut i el teu somriure. Som especialistes en totes les edats. Disposem de l'última tecnologia en radiologia digital i TAC 3D. Tractem males posicions amb ortodòncia invisible i Invisalign. A més, t'oferim servei d'estètica facial amb àcid hialurònic i Botox. Les nostres instal·lacions compten amb esterilització ultraviolada i compleixen tots els protocols anticovid. Demana hora trucant al 972-69-7790. Clínica Dental Álvarez Carbonera, al carrer Bisbe Lorenzana 3 d'Olot. Pàrquing gratuït a l'estació d'autobusos i al mercat d'Olot.
Bon dia, bona hora, són 2:15 del matí, titulars de la jornada.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Avui parlem de medi ambient i de salut pública perquè el Consell Comarcal de la Garrotxa preveu començar les obres de millora de Can Mali a principis del 2024.
Consisteixen en fer uns mòduls nous i reformar part de l'interior de l'espai. Aquests treballs, que durant anys s'han convertit en una necessitat pel benestar dels animals, tindran un cost aproximat d'uns 330.000 euros.
Escoltem a Jordi Cargol, és el conseller comarcal de medi ambient.
Aquestes millores, doncs, el que de les obres... Doncs farem uns mòduls externs, exteriors, doncs, a l'actual espai, a l'actual edifici, doncs seran, doncs, el que és l'entorn, doncs fem uns mòduls per capacitat per uns 48, doncs, animals, en aquest cas 48 gossos, doncs, que seran en uns espais, doncs, molt més oberts, doncs, que, doncs, els animals tindran els seus box, doncs, per la seva estança, i on serà un entorn, doncs, molt més agradable per passejar, doncs, el seu entorn.
Al Ripollès, l'abandonament de gossos preocupa perquè són gossos potencialment perillosos. Ha augmentat més d'un 50% aquest 2023.
El refugi d'animals ho ha patit perquè aquests gossos han de viure en gàbies separades i, a més, necessiten una atenció especial. El refugi es troba ara amb un problema d'espai i, sobretot, de personal.
L'Enric Pérez és el vicepresident del Consell Comarcal.
Bé, una mica amb aquests diners, bàsicament, el que farem és una contractació de mitja jornada d'una persona que, com diem, no, pugui cobrir millor els torns de vacances i, per altra banda, doncs, això, que puguem dotar d'una mica més de seguretat. El tema de fer ampliacions, ara mateix, no ho plantegem. Per tant, el que sí que tenim el risc és que la instal·lació quedi desbordada a nivell de capacitat.
Les previsions d'ocupació a la Garrotxa ja s'enfilen fins a un 80% durant aquest pont de la Puríssima.
Són 14 punts més que el mateix període de l'any passat.
Escoltem la Gemma Canalies, és la regidora de Turisme de l'Ajuntament d'Olot i presidenta de Turisme a Garrotxa.
Sí que estem acostumats a rebre i acollir un públic molt familiar, i un públic familiar té unes necessitats molt diferents que aquest públic esportiu que ha de complir uns horaris concrets. Llavors, sí que això és destacar de nou l'adaptació que ha fet tot el sector, tant el sector de la restauració, tant el sector dels allotjaments, per adaptar-se a aquestes necessitats.
I els treballadors de Comforça continuen aquesta setmana amb les jornades de protesta.
El sindicat ha convocat aturades parcials de 2 hores pels diferents torns.
Escoltem l'Eduard Moreno, és el secretari general d'Indústria de Comissions Obreres a les comarques de Girona, precisament argumentant els motius d'aquestes aturades.
Sí, Comforça està participada per la Generalitat de Catalunya, a la qual vol que treballem en un règim que se'n diu de sector públic. Si treballem en un règim de sector públic, a l'estar nosaltres treballant en un sistema mercantil, el que faria és desestabilitzar totalment l'empresa, fent que perillés la seva viabilitat. Aquest seria el principal problema que ens ha dut a tenir aquestes mobilitzacions aquests dies.
Pressupostos aprovats a Sant Joan de les Abadesses amb els vots a favor de l'equip de govern i l'abstenció d'Esquerra Republicana.
Es tracta d'un pressupost de 9 milions d'euros, un dels més alts de la història.
Escoltem l'alcalde, Sant Ramon Roquer.
Hem aprovat un pressupost que ens fa estar tranquils a l'hora de gestionar, però que a més podem considerar que és ambiciós, sobretot en el seu capítol d'inversions, incorpora moltes de les que es venen parlant els últims temps, doncs com sobretot actuacions importants amb l'àrea d'aigua, tant en alta com en baixa.
En el mateix ple, per cert, la propietat de l'ermita de Sant Antoni continua portant cua a Sant Joan. L'Ajuntament assegura que és de títol municipal, mentre la parròquia dels Sants Joan i Pau i el bisbat de Vic mantenen que és seva.
La disputa està als jutjats, però l'advocat de la parròquia va fer acte de presència al ple per manifestar el punt de vista de l'Església.
Tot això, el dia en què també us explicarem que es commemoren ja 800 anys del primer pessebre a Olot. L'agrupació de pessebristes d'Olot i la Garrotxa commemoren la primera representació del naixement de Jesús de la mà de Sant Francesc d'Assís l'any 1223.
L'hospici i el claustre del Carme, el Museu dels Sants i Can Trinxeria acullen pessebres i actes al voltant d'aquestes representacions nadalenques.
I també parlarem de la Paquita Serra, perquè ha elaborat la millor ratafia del 2023 de Besalú.
16 veïns i veïnes del municipi han participat en la 30a edició de la fira celebrada aquest cap de setmana.
Avui estem de enhorabona perquè el setmanari El Ripollès, amb més de 1.000 números i gairebé 20 anys d'història, ha estat guardonat a la 23a edició de la Nit de les Revistes i la Premsa en Català. La publicació ha rebut el guardó en categoria de premsa com a millor disseny editorial. En parlarem amb el CEO de Corissa Media Group, Jordi Martí, en uns instants. I en esports, la Unió Esportiva Olot destrossa un rival directe amb una maneta espectacular.
Els olodins han assaltat el camp del Tona fent un partit rodó i col·locant un 0-5 al marcador.
Per Pedro Dolera és el millor partit.
Per mi segur, i avui hem estat espectaculars, perquè el dia del Castelldefels van ser tres fogonassos amb un camp petit i cosa rara. Van demostrar que érem un equip ja sòlid i que no ens arronsaven en camps petits, però avui aquí ha sigut un festival en moment, no? Vull dir, equip jugant un toc de banda a banda. Crec que a part de guanyar, no hem guanyat de qualsevol manera, hem guanyat jugant, hem jugat ràpid, tocant, han fet avui molts quilòmetres i és mèrit nostre. Vull dir, aquí solament havíem perdut el dia a l'Hospi i havia sigut un partit on no mereixen perdre.
I l'hoquei Olot aconsegueix una victòria d'esperit volcànic, resultat final 3-2.
Els olotins tornen a guanyar 3 jornades després. Amb una gran primera meitat, els de Jordi Garcia han dominat gran part del partit davant un Tordera combatiu.
Hem entrat molt bé el partit, crec que sobretot el primer tram del partit, que és quan no hem, que quan hem aprofitat el que hem tingut, perquè hem tingut moltes ocasions d'inici. Tot i així, seguim jugant, crec que hem fet molt bona primera part. Hem aconseguit els dos gols a aquesta primera part, però ens en podíem haver anat amb una renta de gols més elevada. Tot i així, bueno, sabem que passen aquestes coses.
I també parlarem del Club Tenis Taula Olot, que torna de Pontevedra amb les mans buides, en resultat final 4-2.
El portuguès Diego Silva es deixa remuntar en l'últim joc i l'Olot encaixa una nova derrota lluny de casa.
No fa ni 3 mesos que han començat les competicions de judo i el Club Judo Ripoll ja acumula diverses medalles entre els seus judoques.
L'objectiu del club és que els nois i noies gaudeixin d'un esport amb uns valors únics, però sempre treballen per assolir bons resultats als campionats de Catalunya i Espanya.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Moment ara per donar un cop d'ull a l'actualitat de Catalunya, Espanya i el món, quan són 2:15 de nou. El Consell General del Poder Judicial continua bloquejat 5 anys després del WhatsApp que ho va torçar tot.
Ni la dimissió del seu president ni les advertències d'Europa han estat motiu suficient per renovar el Consell General del Poder Judicial.
Nova manifestació a Madrid contra l'amnistia i els pactes de la investidura de Sánchez.
El Partit Popular ha convocat una manifestació al Temple de Devot de Madrid, a la qual també s'hi ha sumat l'extrema dreta de Vox.
Un home mata la parella Sigüeiro a Galícia i després se suïcida en un nou crim masclista.
De fet, aquesta ha estat la cinquena víctima per violència masclista durant la setmana passada.
D'altra banda, polèmica pel discurs negacionista del president de la COP28 captat abans de la cimera.
El sultà Ahmed Al-Jaber va dir en una videoconferència que no hi ha cap ciència que certifiqui que l'eliminació gradual dels combustibles fòssils reduirà l'escalfament global del planeta.
I ataquen un vaixell de guerra dels Estats Units i dues naus comercials al Mar Roig, segons el Pentàgon.
Els rebels Houthis del Iemen reivindiquen l'atac només a les embarcacions mercants i ho justifiquen per la seva vinculació amb Israel.
Daife, l'empresa referent en el sector de l'embalatge, revoluciona el mercat del film estirable amb un equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat en el transport de les càrregues. Daife és sostenibilitat, estalvi i seguretat logística.
Anem a les temperatures. Aquest matí el vent és el protagonista a molts punts de les nostres comarques.
Doncs sí, avui ens llevem 3 graus negatius a Vall de Núria, 1 grau a Das, 2 a Ripoll i a Ribes de Freser, 7 graus a Santa Pau i a Vic, 8 a Olot, a la Vall d'en Bas, Sant Feliu de Pallerols i Castellfollit de la Roca, 9 graus a Anglès, 10 a Mieres, 11 graus a Banyoles i a Girona i 13 a Figueres i a Roses.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Previsió meteorològica, Dani Ramírez.
Després d'un cap de setmana molt fred, temperatures que hi van arribar a 3-4 sota 0, la Garrotxa, per exemple, Mieres 3,5 sota 0. Doncs bé, avui la temperatura pujarà, entre un front ja de matinada, pot plovisquejar molt poquet, bàsicament Pirineu, Prepirineu, cota de neu 1.300 metres, després ràpidament entrarà una mica de vent de ponent i de mestral i s'anirà clarint, per tant tarda més assolellada cap a la costa, variable a l'interior, mig ennuvolat, i al Pirineu de cara al vespre pot tornar a caure una petita nevada cap a 1.400-1.500 metres. Per tant, la notícia d'avui amb aquest petit front atlàntic és que el vent de Garbí farà pujar la temperatura tant de dia com de nit, tot i que a mitjanit feia molt fred, doncs ja de bon matí no en farà tant i la temperatura de dia podrà superar els 15, 16 o 17 graus en molts sectors, una temperatura més suau que es podria acostar pràcticament als 19 o 20 graus al prelitoral gironí i arribar també als 14 o 15 cap a la Garrotxa. En definitiva, doncs, un dia que vindrà marcat per aquesta pujada de temperatures. Demà, de matinada, encara pot caure alguna gotellada al Pirineu, cota de neu 1.200 metres, però el dia ja serà una mica més tranquil, amb vent moderat a fort de tramuntana i mestral al nord de l'Empordà i també al Pirineu. Dimecres preveiem un dia variable, mig ennuvolat, però en principi no plourà, fa una mica de pausa, i entre dijous a la tarda nit i divendres pot tornar a ploure o a nevar, però això sí, dijous entra novament vent de garbí, vent de sud-oest fort, pujarà la temperatura i la cota de neu es dispararà a 2.300 metres. En canvi, divendres podria ploure més a les comarques gironines de 5 a 20 litres per metre quadrat i nevar més avall cap als 1.400 metres.
Peix fresc i marisc per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa. Peixos Isma! Sàpiga. 800 anys del primer pessebre a Olot. L'agrupació de pessebristes d'Olot i la Garrotxa commemoren la primera representació del naixement de Jesús de la mà de Sant Francesc d'Assís l'any 1223. L'hospici, el claustre del Carme, el Museu dels Sants i Can Trinxeria acullen pessebres i actes al voltant d'aquestes tradicionals representacions nadalenques que no poden faltar aquests dies.
Panses i figues i nous i olives, panses i figues i mel i matí.
Com cada any, els pessebres tornen a ser protagonistes a Olot. Aquest any, però, l'ocasió pren un caràcter especial. L'agrupació de pessebristes d'Olot i la Garrotxa commemoren els 800 anys de la primera representació del pessebre a Olot amb l'exposició 800 Nadals de Tradició Pessebre a la ciutat d'Olot. El claustre de l'hospici destaca un muntatge central que recrea l'origen del pessebre al 1223 amb Francesc d'Assís. L'obra, creada per David López, busca transmetre l'essència de la vida del primer pessebre. El president de l'agrupació de pessebristes d'Olot i la Garrotxa és Miquel Serrat.
Les entitats pessebristes estem obligats a parlar de Francesc d'Assís. I Francesc d'Assís a Olot, home, té molta anomenada, perquè a més hi ha una ermita, hi ha un carrer, hi havia les monges d'escorts, per tant, nosaltres a més hem d'editar, perquè ens ho demana també la mateixa Generalitat, hem d'editar alguna cosa dient, escolta, la presència de Francesc d'Assís a Catalunya, no? On se va passejar i realment per què aquesta presència Olot fora d'altres poblacions.
Olot es converteix en un escenari dedicat als pessebres i a Sant Francesc d'Assís. Hi ha pessebres al claustre del Carme, al Museu dels Sants, a Can Trinxeria i, a més del pessebre de la ciutat, l'hospici alberga la mostra de pessebres.
31 anys de mostra de pessebres i el que intentem és fer això, una mostra de pessebres, dir, aquests són els que fem a Olot, però també convidar gent de fora que ens vinguin ensenyar una miqueta què és el que fan ells. Un artista que mai, bueno, que mai és un dir, no? Perquè tampoc ho sé, no? Però que no s'ha dedicat al món del pessebrisme, però dic, veniu a Olot, el convidem sempre l'any anterior, ells venen, veuen el que hi ha, i els direm, i l'any que ve, tu aquí. I clar, aquest any, per exemple, tenim un escenògraf de TV3 que està acostumat a fer els grans muntatges de TV3 i li vam dir que tenia de fer per 80x80.
A més, el Museu dels Sants ofereix l'activitat No la caguis, convidant els visitants a buscar 100 caganers amagats per tot el museu, una proposta pensada pels més petits. Totes les exposicions de pessebres es podran veure fins al 7 de gener a les diverses seus de la ciutat.
I ara és el moment d'anar cap a Besalú perquè Paquita Serra ha elaborat la millor ratafia del 2023. 16 veïns i veïnes del poble han participat a la 30a edició de la fira celebrada aquest cap de setmana. L'organització assegura que la mostra gaudeix d'una salut excepcional i es planteja obrir el concurs a tota la Garrotxa. Guillem Guardiola.
Si bé el nom propi de la passada fira de la ratafia de Besalú va ser la veïna Margarita Descamps, enguany el premi a la millor ratafia se l'han portat Paquita Serra. Més d'una quinzena de persones han intentat coronar el seu licor com a la millor ratafia artesanal, però la sort només ha recaigut en una sola ànima. La veïna Paquita Serra assegura que feia molt de temps que ho intentava.
Contentíssima, perquè ja dic, feia molts anys que participava i no m'havia tocat mai. I aquest any he tingut el primer premi, estic contentíssima. A més, fa 30 anys a la ratafia, posant més de 100 herbes de tota classe, aiguardent i paciència, i anar a buscar les herbes.
El cert és que guanyar el premi de la millor ratafia ha de ser especial, però ho ha de ser més en la 30a edició de la fira. Una gran efemèride que el poble sencer i els centenars de turistes que s'han acostat aquest diumenge a la plaça de la Llibertat han celebrat amb orgull. Un dels organitzadors, Salvador García Herbós, ha assegurat que la fira de la ratafia de Besalú té corda per molts més anys i ha destacat que enguany hi ha hagut algunes novetats.
Que hem ensenyat a fer còctels de ratafia, n'hem fet dos que tenen moltes variants, no? Un és feta, que és un cul de, amb una copa de xampany, un cul de ratafia, i posem xampany fins a dalt, cava, i aquest és un comtal. I de fet és un còctel que havia començat a fer una d'aquestes persones que ja no hi són, que trobem tant a faltar, com és l'Artur del Bombi.
La participació del concurs de la Fira de la Ratafia de Besalú està limitada als veïns de la vila, però l'organització no ha tancat la porta a obrir-la a tota la població de la Garrotxa. Una de les organitzadores de la Fira de la Ratafia de Besalú és la Maria Fauró.
Jo crec que la Garrotxa sí, tot i que a vegades la gent s'enfada perquè només és un concurs pels de Besalú i poder es podria obrir la Garrotxa, però és perquè així tenim un producte que venem tot l'any. I a referència, home, com Santa Coloma no, perquè som pioners en això i és una fira molt gran, però a nosaltres ja ens està bé aquest format més tranquil i tradicional que té la nostra.
La Fira de la Ratafia de Besalú ha aconseguit deixar empremta i fer-se un nom entre aquest sector. 30 anys que, segons els seus organitzadors, ben segur que en seran 30 més.
Aquest Nadal el volem celebrar amb vosaltres.
A Masia Pi Guillem tenim grans espais per dinars o sopars d'empresa, àpats familiars, d'amics o en parella.
Gaudiu de la bona cuina i de la tranquil·litat de Masia Pi Guillem en un entorn natural increïble.
Encarregueu per aquestes festes a masiapiguillem.com.
Amb 13 minuts a les 9, el club tenis taula Olot torna de Pontevedra amb les mans buides. Resultat final 4-2. El portuguès Diogo Silva es deixa remuntar en l'últim joc i l'Olot encaixa una nova derrota lluny de casa. Els olotins rebran el Collado Mediano d'aquí a dues setmanes al pavelló d'esports en l'últim partit d'aquest 2023.
Amb la mel als llavis, Així s'ha quedat el club tenis taula Olot aquest diumenge quan Diogo Silva s'ha deixat remuntar un 5-10 en l'últim joc del partit, que podria haver donat un valuós empat als olotins. El sud-americà Martín Bentancor ha enfonsat el portuguès després de 5 sets molt lluitats i que han posat el punt final a un partit que ha durat més de 4 hores. El cert és que l'Olot ha anat de més a menys. De fet, la dobleta portuguesa ha estat la clara dominadora a l'inici del maig. Diogo Pinho ha superat amb solvència Vilchez en el primer partit i Silva ha posat el 2-0 a l'electrònic després de liquidar Coelho en 5 jocs. El torn d'Arnau Pons ha arribat, però el d'Esparreguera no ha pogut mantenir el nivell dels darrers enfrontaments. Bentancor ha fet desaparèixer Pons del mapa en 3 simples jocs. Amb un esperançador 1-2, Diogo Pinho ha tornat a l'atac, però aquesta vegada no s'ha sortit amb la seva. Coelho s'ha endut el partit en 2 últims sets frenètics, el tercer de 18-16 i el quart i definitiu de 13-15. Pons ha volgut esborrar les males sensacions contra Vilchez, però tampoc ha tingut sort. Amb un Pontevedra amb avantatge en el marcador, Diogo Silva s'ha enfrontat a Bentancor amb l'oportunitat de donar un empat als olotins contra tot un cinquè classificat. El llatinoamericà ha colpejat primer, però Silva ha respost amb força i ha igualat el maig. Silva s'ha posat per davant amb un contundent 11-2, però Bentancor no s'ha rendit tan fàcilment i ha posat el 2-2. Amb un Silva disposat a sumar la segona victòria personal del partit, el portuguès ha sortit mossegant a l'últim joc. Tot semblava indicar que l'Olot aconseguiria l'empat, amb Diogo Silva guanyant 5-10, però una remuntada magistral de Bentancor ha enfonsat el portuguès i, a conseqüència, un club tenis taula Olot que, a domicili, no ha acabat de trobar la fórmula màgica. El club tenis taula Olot torna de Galícia amb les mans buides. El punt positiu és que els olotins tornen al pavelló d'esports en el darrer partit a casa de la primera volta de la Lliga. El rival, el Collado Mediano, de la part baixa de la classificació, d'aquí a 2 setmanes.
I no fa ni 3 mesos que han començat les competicions de judo i el club judo Ripoll ja acumula diverses medalles entre els seus judokes. L'objectiu del club és que els nois i noies gaudeixin d'un esport amb uns valors únics, però sempre treballen per assolir bons resultats als campionats de Catalunya i d'Espanya.
El club judo Ripoll ha començat una nova temporada amb les piles carregades i amb nou tatami. L'entitat creix any rere any i cada vegada més joves aposten per introduir-se en aquest esport. De moment, les primeres competicions del curs han finalitzat amb bons resultats per als ripollesos, però la prioritat de l'entitat és que els nois i noies gaudeixin i transmetin amb orgull els valors del judo. Així ho explica Manel Espinosa, entrenador del Club Judo Ripoll.
Ara, sempre aspires a treure algun campió d'Espanya o lo màxim, no? Però tampoc no exigim res. O sigui, els nostres competidors van a competir per disfrutar de la competició. Per nosaltres són els millors, siguin primers, tercers o últims. És el fet d'anar a una competició, relacionar-se amb altra gent i demostrar el que aprens del club.
Els bons resultats de temporades anteriors han provocat que més nens i nenes vulguin apuntar-se al club, la qual cosa omple d'orgull els responsables de l'entitat. Els més menuts aprenen les tècniques i gaudeixen del judo i ja s'han estrenat a les seves primeres competicions, les quals asseguren que els han agradat molt. Parlen Lluc Riera i Roc Colomer, judoques de categoria benjamí.
Perquè tot estava bé, ho havien organitzat molt bé, però estaven una mica traçats.
I a mi també moltíssim, perquè allà hi havia bancs per seure, un tatami, vuit tatamis i tot molt guai.
Els més grans ja no competeixen en tornejos lúdics, sinó que tenen en joc medalles de campionats de Catalunya i Espanya. Els primers resultats de la temporada han estat força bons, però els judokes ripollesos s'exigeixen més i volen millorar en les pròximes competicions.
Quan a l'exterior sents això, però al teu cap sents això, és que et veus bé. I quan et veus bé, tot va bé. I si a més t'emportes dues ulleres graduades de marca pel preu d'unes, et veuràs dues vegades bé. Només a Opticalia i Opticalia.com.
Més informació a Opticalia Olot, a la plaça Clarà.
Ara són 3:15 de 9 del matí. Ens permetreu que avui parlem de nosaltres perquè el setmanari El Ripollès, amb més de 1.000 números i gairebé 20 anys d'història, ha estat guardonat a la 23a edició de la Nit de les Revistes i la Premsa en Català. La publicació ha rebut el guardó en categoria de premsa com a millor disseny editorial. Jordi Martí, què tal? Com estàs?
Bon dia.
En Jordi Martí és el CEO de Corissa Media Group. Jordi, un reconeixement d'aquells que no arriben cada dia, no?
No, d'aquells que fins i tot que no t'esperes, perquè nosaltres principalment no ens presentem mai a cap concurs ni a cap premis, ni no ens hi presentem per política d'empresa, no? I està molt bé que et truquin i et diguin que el jurat ha considerat que es mereixíem aquest premi.
Mm. Un premi que què suposa per la història del diari? Perquè arriba en un moment en què s'arriba als 1.000 números, gairebé 20 anys d'història, arriba, diríem, en un moment clau, no?
Sí, i un moment de maduresa total del producte, no? És un producte que va néixer fa gairebé 20 anys, l'any que ve els farem, no? I que realment ha anat creixent al llarg del temps. S'ha consolidat com un mitjà de referència en premsa escrita a la comarca del Ripollès. És el més venut i el més llegit, lògicament. Això ens dona molta força i que això t'ho reconeixin, doncs, està molt bé.
En quin moment l'empresa es planteja la necessitat de que el Ripollès tingui un diari propi, quan ja existien altres publicacions? Què li faltava a la comarca?
Li faltava, sobretot, tenir un mitjà fet i pensat per la gent del Ripollès, no? La resta de productes que ja existien a la comarca eren productes aliens a la nostra comarca, que no es feien a la nostra comarca, on la nostra comarca ocupava una o dues planes el dia que les ocupava, i que nosaltres sobretot vam pensar que era important que tinguéssim un producte propi de la nostra comarca, que la nostra comarca donava per realment fer un producte de com a mínim 48 planes cada setmana, com a mínim, no? I això s'ha anat demostrant al llarg del temps. Si el producte no hagués funcionat, no estaríem venent en aquests moments els mateixos exemplars que el número 1 d'aquest setmanari. Sí, en aquests moments estem venent exactament el mateix que venien en aquell moment. No hem tingut una caiguda. Sí que n'hem tingut de caigudes, lògicament, quan hi ha hagut crisis, com la crisi del Covid. Durant aquests dies no van vendre diaris, no? Però sí que és veritat que una vegada passat tot això, la força que té el setmanari és molt important.
Mm. I això en un moment en el qual es qüestiona molt el paper. Demostra que aquesta és una excepció que realment cal tenir molt en compte, no?
Perquè... Però és una excepció marcada justament pel territori.
Exactament, sí.
Perquè tenim presència en el territori, perquè som el territori, perquè nosaltres la paraula proximitat la portem en el nostre ADN, ho demostrem cada dia amb els nostres mitjans de comunicació, la Garrotxa i el Ripollès, no? Tenim aquest segell d'identitat que ens fa característic, no? I això ens el reconeix el nostre lector, ens el reconeix el nostre espectador, ens el reconeix el nostre oient.
Jordi, l'any que ve 20 anys, cap on va el Ripollès?
Va, sobretot, a seguir consolidant-se, a ser una eina molt serena, on hi hagi una opinió assenyada, on sobretot portem a la reflexió, on no hi falti cap notícia, on realment qualsevol persona de la comarca, sigui des del poble més petit al poble més gran, s'hi senti i pugui trobar la seva notícia, aquella notícia que l'afecta, no? I jo crec que si seguim mantenint això, tenim molta feina feta.
Jordi Martí, CEO de Corissa Media Group, enhorabona per aquest premi i gràcies per venir a esmorzar amb nosaltres.
Moltes gràcies.
Ho deixem aquí. Demà hi tornem a la mateixa hora per despertar-nos informats de la millor manera, amb la informació de proximitat. Salut, bon dia i bona hora.